els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La proteïna.
Ja sabeu que aquí al magazín ens ha de tenir cura de la nostra alimentació, perquè la veritat que si ens nutrim bé, doncs això està clar, gaudirem d'una vida més saludable. Avui volem posar el focus en dos aliments, ara fa una estoneta us ho explicàvem, que per molts són de consum diari, que ens ajuden a, doncs, a viure més desperts i gaudir també de petits plaers. Parlem del cafè i la xocolata, per si encara no hi heu caigut. Doncs per parlar justament de la cafeïna i del cacau, avui és un plaer tornar a saludar a l'estudi l'Eulàlia Vidal. Eulàlia, què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies. I a vosaltres?
Molt bé, molt bé, Eulàlia. Bé, tenim algun que altre refredat. A l'equip, que ara ho estàvem parlant, que també és temporada de refredats,
sí,
i aquí l'alimentació també podem ajudar bastant,
sí.
Sobretot per sortir-ne, no?, d'aquest refredat, Eulàlia.
Mira, la veritat és que qui ha de sortir-se d'aquest refredat és posar el sistema immunològic a tota marxa, no?, i que realment, doncs, bueno, es comenci a combatre aquest virus, no?, que realment entra pel nostre cos ara quan arriben aquestes èpoques. Per tant, el que s'ha de tenir és un bon sistema immunològic. Per tant, dieta saludable, molta hidratació, fruites, verdures, el que sempre diem, però és que és així, no hi ha més. És a dir, les nostres defenses són proteïnes, per tant, una bona ingesta proteica, no?, el peix, carn, ous, llegums, encara que sigui proteïna vegetal, però fer-ho. I, bueno, una mica de repòs, també.
També el repòs va bé,
També.
Ho diem per la nostra companya, que l'estem trobant tant a faltar, la Marta Hark, No sé si, hòstia, si ha deixat algun altre àudio, perquè la tenim des de casa, treballant, vull dir, perquè ella és incansable, i li enviem una salutació molt, molt, molt especial, que de ben segur ens està escoltant.
Doncs jo també li envio.
Bon dia!
Dala, i amb aquesta força i energia, malalta i amb energia. Per cert, l'Eulàlia Vidal, ella és llicenciada en farmàcia, és màster en nutrició i qualitat dels aliments, doctora per la Universitat de les Illes Balears i professora també de la Facultat de Ciències de la Salut a Blanquerna Universitat Ramon Llull. Avui hem dit que parlaríem de cafè i xocolata, i jo no t'he preguntat, has fet algun cafè ja, no? Entenc, avui?
Sí.
Quants n'han caigut, Eulàlia?
Més d'un. Dos, de moment.
Clar, perquè és que són molts els moments en els quals, doncs, ens sentim tan cansats que ens costa tant concentrar-nos, i els que necessitem és estar ben desperts, com sigui possible. Clar, Eulàlia, aquestes i moltes altres situacions fan que decidim, doncs, això, prendre un cafè, no?, i prendre potser més d'un. Què té aquesta beguda que ens dona tanta energia? És això, o sigui, està comprovat.
Sí, no, a veure, d'entrada jo diria que el cafè energia no en dona, perquè energia en donen els carbohidrats, les proteïnes, i allò que ingerim a través de molts aliments, que nosaltres el que fem és metabolitzar-los i automàticament responen donant energia. El cafè el que té és una substància, no?, que és la cafeïna, la famosa cafeïna, que sabem, i això hi ha molta evidència, que és una substància que estimula el nostre sistema nerviós. I, per tant, el que fa és actuar desvetllant-nos, augmentant la concentració, evidentment. I, per tant, nosaltres el que fem és dir, ostres, em dóna energia. No, el que t'està donant és com està despert, no? Està com una mica així viu, actiu, més. I nosaltres diem, ens dona més energia.
Clar.
Però, evidentment, però no és una
font
d'energia. No és una font d'energia.
Clar. Llavors, per tots aquells que no els agradi el cafè, Eulàlia, per tenir, bé deies tu, desmitificar-me una mica, no?, aquesta font d'energia, però aquest està tan alerta, no?, d'alguna manera que ens pot donar el cafè, què poden prendre per obtenir els beneficis del cafè sense beure'n?
Clar. A veure, d'entrada, el cafè té alternatives com pot ser, doncs, no?, el te, el mate. Però si no hem de prendre cafeïna, que és el que no podem prendre o no volem prendre és cafeïna, l'energia l'hem d'obtenir d'un bon període de son, és a dir, descansar, dormir, de tant en tant, doncs, bueno, fer activitat física, encara que sigui caminar una mica cada dia o fer algun altre tipus d'activitat, i fer una dieta saludable.
Això ens perquè, pot donar energia, eh?
Clar, perquè al final la cafeïna és alguna cosa que nosaltres, el nostre cos, no la necessita. Si nosaltres diem, és que no puc viure sense el cafè, és perquè ja n'estàs prenent i has arribat a agafar, no voldria dir la paraula addicció, perquè a vegades queda com una mica, sembla que sigui una mica negativa, no? Però t'has acostumat. I com que t'has acostumat, doncs el teu cos, evidentment, ho trobo a faltar. I per això sempre diem, ostres, si no puc prendre cafè, què puc prendre per tenir aquesta energia? no hauríem de tenir aquesta energia a través del cafè. És a dir, nosaltres el que hem de fer és esmorzar al matí, ja no dic a quina hora, a l'hora que es pugui, però, evidentment, omplir aquells famosos dipòsits que sempre parlo, no?, d'energia, i, evidentment, controlar l'estrès, fer activitat física, menjar de forma saludable. És a dir, això és el que ens ha de donar energia i hem d'estar bé. Però és que hem de pensar una cosa, que moltes vegades la falta de concentració és perquè portem moltes coses al cap, anem molt estressats, hem dormit malament, no estem menjant bé. I quan prenem un cafè, com que realment ens ajuda a superar aquest problema, no?, aquesta situació, sempre diem, ostres, un cafè m'ajuda molt. No t'hauria d'ajudar un
cafè. I ens ajuda realment, és això?
Sí, 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 perquè la cafeïna, això també està demostrat, és a dir, actua amb sinergia, és a dir, actua com si fos una molècula que tenim al nostre cervell i que ens desvetlla, ens està fent més, està més concentrats. El nostre cor batega més ràpid. Nosaltres tenim, doncs, un estat de vigília molt més alt. Disminueix la somnolència. Per això moltes vegades que tenim una miqueta de son, al vespre diem, ostres, doncs mira, un cafè m'ajudarà a aguantar 2 o 3 hores més que, no sé, tinc un examen, he d'estudiar, però en teoria no hauria de ser. Si nosaltres tenim son perquè arriba l'hora de tenir son. El nostre organisme té un mecanisme que posa en marxa al vespre, no? Sempre ho hem dit, cap a les 7, 7:15, que ja comença aquella somnolència. Per tant, l'hem d'escoltar i hem de desconnectar. Però no, volem anar contra rellotge.
No, clar. Clar, normalment també ens prenem el cafè a primera hora, perquè quan tenim aquella son, clar, que és el que tu dius, que importantíssim, el que hem de fer és descansar les hores, no?
Exacte,
i així també no abusem del cafè. Hi ha algun cafè que tingui més cafeïna que un altre? Per exemple, no sé, és que ara em ve el cap, el cafè express, l'instantani o l'americà.
Clar. Quan més concentrat estigui, més cafeïna tindrà pel mateix, evidentment, volum. Nosaltres, un express és el que té més cafeïna. Es parla de 100 mil·lígrams, 120. Clar, exactament no es pot dir perquè tot depèn de la quantitat d'aigua que hem utilitzat, no? Però està clar que un express n'ha de tenir més. Un que és instantani o un cafè americà n'ha de tenir molt menys, no? I quan més aigualit sigui, evidentment, menys cafeïna tindrà.
Clar,
el mateix volum, parlo.
I Eulàlia, en aquest sentit, el cafè descafeïnat, realment, zero cafeïna?
No, zero cafeïna no. A veure, pot variar una mica, però la legislació el que diu és que ha d'estar per sota de 0,3 mil·lígrams per cent. Per tant, 0,0 no és. El que passa que és veritat que la cafeïna, el seu modus operandi és en funció de la quantitat. Per tant, aquella persona que pren un cafè al dia no té tanta necessitat. En canvi, jo per exemple, jo em prenc quasi 3 al dia i et diria que quan he pres el segon, aquell tercer em ve de gust a mitja tarda, després de dinar, no ho sé, no? Però bueno, és també aquesta petita addicció que anem agafant. Per tant, no, és molt poquet, és 0,3. Vull dir que si no hi ha un problema que diguis, no, és que ha de ser zero, però llavors no pots prendre cafè.
I quants ens recomanaries al dia, Eulàlia, de prendre cafè? Quantes vegades t'has dit això? Que entenc que no deu ser resposta fàcil, però què ens diries?
Mira, jo crec que és una resposta que no l'he de dir jo, l'ha de dir l'evidència científica. I la veritat és que darrerament estan sortint molts articles en els quals estan dient que la cafeïna té com una mica dosi resposta. M'explico. És a dir, tu prens poqueta cafeïna i, bueno, doncs cap problema. Fins a 2-3 tasses, inclús 4, si no és molt concentrat, és una bona dosi, i a partir d'aquí sí que ja s'ha vist que l'addicció és bastant alta. I ja no és tant l'addicció de dir vull 6-7 cafès, sinó que la freqüència cardíaca, aquí ja hi ha algun problema de salut. Per tant, quina és la quantitat? 3 cafès, posem 2-3 cafès, seria el normal. Seria el normal. Clar, si són molt diluïts, podríem parlar fins a 4.
Ah.
Però en cap moment és una recomanació.
Val.
Simplement és aquella persona que té aquest hàbit i li agrada el cafè, doncs aquesta seria la dosi correcta, però no cal prendre'n, és a dir, no és una cosa necessària.
Abans et preguntava per aquelles persones que diuen, mira, és que jo necessito estar despert, però no m'agrada el cafè, i ens deies, bé, doncs, alternatives, el te, no?, que porta teïna, i també, clar, hi ha aquesta mala premsa de les begudes energètiques en cafeïna. Per què tenen tanta mala premsa?
A veure, d'entrada la mala premsa la tenen perquè són begudes amb molta concentració de cafeïna, d'acord? I per tant, quan jo parlava de prendre'm 3 cafès, no me'ls prenc de cop. Me'n prenc un al matí, potser mig matí, després de dinar, o potser un al matí, migdia i tarda, no ho sé, eh? Però, clar, el tema és que una sola beguda té molta quantitat. I després l'altra mala premsa ve donada perquè també el perfil de persones que acaben prenent aquest tipus de beguda, a vegades no és una beguda, són 2 i 3 al dia. inclús sabem perfectament que hi ha gent que inclús està amb teràpies de desintoxicació per culpa d'aquestes begudes. Però no és la beguda en si, és l'accés que en faig de les coses, no? I en aquest cas, doncs, bueno, són begudes amb molta concentració de cafeïna, que no se'n pren una, se'n pren més d'una, i que al final, doncs, això acaba donant, bueno, situacions de persones molt excitades, molt nervioses, i que això pot comportar problemes, evidentment, no només de salut, sinó que de conducta.
Clar, i ara estava pensant també, ara tornem al cafè. El cafè tindria, Eulàlia, alguna contradicció que tu consideris important a remarcar?
Mira, d'entrada contraindicat hauria d'estar, tot i que hi ha alguns estudis que diuen, bueno, amb nens no. Jo crec, i això sí que és una opinió meva, eh? Jo crec que amb nens no s'hauria de prendre cafè, dones embarassades evidentment tampoc, gent que pren determinats fàrmacs tampoc. Per què? Perquè la cafeïna no deixa de ser com un medicament, un fàrmac, el nostre fetge l'ha de metabolitzar. Llavors, clar, són situacions en què realment ens pot passar que aquesta cafeïna es metabolitzi menys, d'acord? Per tant, per mi, contraindicat en aquesta població segur. Després ve la part d'aquella que sempre diem, no, de, oh, jo tinc hipertensió, puc prendre cafè? Sí, sí que en pots prendre, és a dir, un al dia, dos, fins i tot tres, perquè és que la cafeïna sí que té un efecte a nivell hipertens, però la ciència també ens està dient que sobretot aquella persona que ja és hipertensa li pot afectar una mica, però la que no ho és no li pot provocar una hipertensió. Això número 1. I número 2, i això ja és una cosa molt personal, no tothom elimina la cafeïna de la mateixa manera.
I com s'elimina la cafeïna?
La cafeïna s'elimina, bueno, no és la cafeïna, sinó que la cafeïna nosaltres la ingerim, el nostre fetge la converteix en una cosa, entre cometes, no? Menys tòxica, el nostre organisme l'acaba convertint en una altra cosa encara menys, i via orina eliminem aquesta cafeïna. Clar, la persona que té un metabolisme molt ràpid és aquella que diu, jo prenc un cafè a la tarda i dormo tranquil·lament.
Sí, no? A mi no em fa efecte el cafè.
Perquè el metabolitza molt ràpid i no el desvetlla. Una persona que metabolitza la cafeïna molt lentament és una persona que pren un cafè a les 4 o les 5 de la tarda i està al vespre allò desvetllada. No tothom metabolitza la cafeïna de la mateixa manera. Per tant, pot passar que hi hagi gent que no li afecti i n'hi hagi gent que sí. Això és així. Do I need it? Am I under control? Can I beat it? Wake up! If it's swollen me whole, would I see it? I can make you feel alive. I know, but do I need you to survive? Just a sip. Does it still matter which one? Just a drip.
Doncs mira, ja sabeu, avui estem parlant del cafè i ara també volíem parlar de la xocolata, eh? Perquè ara també ens ve de gust una pressa de xocolata. Crec que aquí a la ràdio hi ha molta gent que és xocolatera de mena. Per què ens agrada tant la xocolata, Eulàlia? A tu t'agrada la xocolata?
M'encanta.
Ai, mare de Déu. I clar, i a més des de ben petits, no? I que també sí. No és molt recomanable, perquè ara estem parlant d'estimulants. La xocolata també pot ser un bon estimulant,
sí,
no?
Sí, tant i tant. A veure, inclús hi ha substàncies que es comparteixen amb el cafè, eh? És a dir, la xocolata també té un derivat de cafeïna i té algunes substàncies semblants a les que té el cafè. Per què realment, inclús amb nens, els hi agrada tant? Bueno, hi ha una cosa que sempre hem dit, que és allò que té una relació amb el dolç, agrada. I llavors els nens...
Clar.
I llavors aquest gust dolç, doncs, bueno, dona un estat una mica de plaer i, per tant, és algo que agrada. Després també és veritat que són aquelles coses, i això no sé si hi ha evidència científica, això és una teoria meva, no? Però que sí que és veritat que és com una mica la recompensa. A vegades quan dius, et donen et xocolata, no? I clar, al final acabes convertint una cosa que se't converteix en una recompensa i és plaer, no? Això és una teoria meva.
Pues te la compro, clar. Té sentit.
Clar, però bromes a part, clar, la xocolata té sucre, més o menys, segons quin tipus de xocolata escollim, però té una mica de sucre i això, pues, evidentment, dona aquesta mica de plaer i aquestes ganes de menjar xocolata. D'altra banda, també té un aminoàcid, que és el triptòfan, però que això ho trobem en molts aliments, eh? Tots els aliments com peix, carn, ous, alvocat, plàtan. El triptòfan és un aminoàcid que quan nosaltres l'ingerim, si tenim unes dosis allò ben anivellades, es converteix en serotonina, i la serotonina és que en diuen l'hormona de la felicitat.
Home, anava a dir, la serotonina com ens agrada.
Qui no coneix la serotonina? Bé, Per tant, jo crec que són moltes les teories. Una que és molt evident, no? Que hi ha una part metabòlica que la tenim molt clara, que és aquesta causa-efecte, i l'altra que potser és més subjectiva, que és, bueno, la xocolata sempre l'hem associat potser a postres, a coses dolces, a recompensa, i ens agrada, sí, sí.
I clar, jo sempre també he escoltat això de no, quan són tan petits els nens, de dir-los que triguin que comencin a menjar la xocolata, no? Com més tard millor. És així, no?
Mira, en el cas de la...
Què recomanaries tu?
Jo en el cas de la xocolata, que no és un estimulant com ho és el cafè, bueno, alguna cosa que tinc una mica de xocolata. El gran problema de la xocolata és que sempre la trobem en postres amb molt de sucre. Val? I, per tant, aquest és el gran problema, el sucre. D'altra banda, la xocolata que més agrada és la xocolata blanca, que no és ben bé xocolata, però bueno, xocolata...
Mira, ara has encetat un meló. Xocolata blanca, xocolata o no?
No, a veure, en principi la legislació deixa molt clar. La xocolata és el cacau, manteca de cacau i sucre. En aquest cas és quasi manteca de cacau, no té cacau, per tant... És zero cacau. Això no podríem dir xocolata, però bueno, diem xocolata blanca, no?
Bueno, ho tenim en compte. I ara per tots aquells que diguin, va, cafè 3 o 4 al dia. I racions de xocolata, quan en recomanes al dia?
Passaria exactament el mateix, és a dir, recomanar, no hi ha cap recomanació, perquè la xocolata no és cap aliment que sigui imprescindible, així com les fruites, les verdures, tot. Porta algun ingredient que dius sense això realment podríem tenir problemes. La xocolata no té cap ingredient que diguis és que n'he de menjar sí o sí. Però si hem de parlar de quantitats, hem d'equilibrar la part energètica. Per tant, aquí parlaríem entre 10 i 20 grams.
10 i 20 grams?
Sí, i et diré el per què. Perquè 100 grams se'n van al voltant de 550-600 calories. Vol dir que 10 grams... estaríem parlant d'unes 50-60 calories, 20 grams, unes 100... Per calories no estaríem fent un excés. El que passa que després, quan parlem dels components de sucre, clar, aquí 20 grams o 30, que hi ha gent que també, o mitja tableta, hi ha gent que diu, és que jo...
No em sé estar.
No em sé estar. Clar, porten bastant de sucre. Llavors, 20, jo crec que 10-20 grams seria una dosis òptima. Primera, per això, perquè no és molt energètica, i segona, perquè no és molt de sucre el que estic ingerint. Sucre d'aquest afegit, eh? Per tant, en aquest sentit. Ara, si em fas triar, doncs, quan més negre o quan més...
Ara, aquí volia arribar. És això, és veritat, eh? Desmitifiquem o no? O confirmem, no? Que com més negre, millor?
Bueno, a veure, quan més negre, millor, per dos motius. Primera, perquè, bueno, sentit comú, no? Si jo he d'afegir cada vegada més cacau, hi ha alguna cosa que vaig disminuint. I, per tant, aquí el que faig és disminuir una mica el sucre. Però és quasi insignificant. Però el que sí que és cert és que quan més cacau, més polifenols i, per tant, molt més antioxidant.
Ah, clar. Veus? Clar.
Amb calories no, eh? Pensa que una pot tenir 560 i l'altra 580. És a dir, és molt poca la diferència. Amb sucres tampoc és molt la diferència. Però això sí, el que estem fent és que quan més negra és la xocolata, quan més percentatge de cacau té, estem augmentant el contingut en polifenols. Polifenols són substàncies que deriven del cacau i que al nostre organisme actuen doncs, com a antioxidants, com a protectors cardiovasculars, i per tant tenen un efecte que diguéssim beneficiós per la salut. Per tant, dolent no és prendre xocolata si ho fas d'una forma moderada i seguint una dieta saludable, perquè no ens pensem ara aquí...
Quina alegria estàs donant a tots aquells oients que els agradi la xocolata, més del compte.
Sí, és que, a veure, tot s'ha de normalitzar. Per tant, si tu realment, una persona que dius, no, és que jo... croissants, pizzas, coses molt amb sucre, però clar, jo em prenc un tros de xocolata, per tant ja ho estic fent bé. No, és a dir, aquests aliments es poden introduir, es poden normalitzar sempre i quan tu portis una dieta saludable.
Ara estàvem pensant, perquè abans hem començat amb els petits a casa, no? Que li dius, no, és la xocolata que el pot excitar o el pot estimular. Clar, és aquest punt de cafeïna, no? Que porta també.
Porten la cafeïna i després també, bueno, una altra substància, però bueno, tampoc volia seguir molt tècnica, és la teobromina. Per això el cacau, la planta de cacau es diu teobroma cacau, no? Perquè té aquest component que és la teobromina. La teobromina és un gran relaxant de la musculatura llisa, és un vasodilatador, té propietats beneficioses. Per tant, en cap moment es contradiu la xocolata amb qualsevol tipus de dieta. I amb nens, si ho féssim de forma moderada, dius, bueno, pues escolta, un dia una mica de pa amb xocolata. Quan érem petits nosaltres ens en fèiem un fart, no? Però és que, clar, el problema ara és que no és la mica de xocolata en pa, és el dono de xocolata. El pastís, de xocolata. La peça, de xocolata. I clar, això porta molt de sucre, al final.
Clar, és com el més sucre del compte que li posem,
exacte,
no? Que seria, doncs, aquesta petita peça de xocolata, però has dit 10-20 grams al dia, que es poden
sí,
prendre.
Sí.
I de cafè, 3 o 4?
De 3, a veure, els cafès, quan... Jo inclús revisava una mica un article que fa poc va sortir, un metanàlisi, i clar, ell ho deixa molt clar, és un tema de dosis, màxim uns 400 mil·lígrams de cafeïna. Per tant, si tu agafes un express, jo diria que 3, si agafes un cafè més aviat diluït, et diria que 4. Per tant, exactament és difícil de dir-ho perquè tot depèn de la cafeïna, de la quantitat que porti aquest cafè.
Ai, Eulàlia Vidal, moltíssimes gràcies. Has estat de gran ajuda. Moltíssimes gràcies per fer aquest petit tast deliciós de cafè i xocolata. N'hem après, com deia, moltíssimes coses. I fins la propera setmana, que mira, podríem parlar properament, ara que, clar, hi ha aquest canvi de temps, que ja el tenim aquí.
Esperem.
Esperem, no? Eulàlia, com podem cuidar-nos, no? Sobretot, mira, parlant de les defenses, aquells aliments o aquelles dietes que ens puguin ajudar a tenir una vida més saludable i tenir les nostres defenses a ratllar. Eulàlia Vidal, llicenciada en farmàcia, màster en nutrició i qualitat dels aliments i professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna Universitat Ramon Llull. Cuida't moltíssim.
Moltes gràcies.
I fins la propera.
Fins la propera.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.